Ens podeu escriure a donesidies@catradio.cat. També tenim un Twitter i un Instagram, @donesidies.
Fa unes setmanes, l'escriptora britànica Janet Winterson va venir a Barcelona per presentar la seva última novel·la, Frankenstein, editada per Periscopi. Com ja imagineu, pel títol, l'escriptora reprèn el mite de Mary Shelley per parlar-nos d'un futur on els robots sexuals són a l'ordre del dia i el transhumanisme, és a dir, la hibridació entre home-màquina, és l'evolució lògica per l'espècie humana. Però quan parlem d'aquest futur, que cada cop està més a prop, tenim en compte a la dona? Vam parlar amb la Janet Winterson, autora de Frankenstein i també d'una altra novel·la meravellosa que es diu Per què ser feliç si pot ser normal, i molts altres llibres, tots absolutament recomanables. La traducció simultània està a càrrec de Yanni Garcia. Bon dia, Janet, encantada de parlar amb tu. Poses en paral·lel la història de Mary Shelley, la creadora de Frankenstein, amb uns científics d'avui. Podríem dir que la necessitat d'una criatura perfecta, d'una criatura millor que l'ésser humà, es repetirà en aquest futur, però d'una altra manera. Els científics d'avui creen robots que són màquines sexuals per satisfer normalment els mascles. No hi ha manera que el món pugui anar millor?
Sí, vivim en un món que és patriarcal. Les dones han aconseguit moltes victòries al darrer segle, als darrers 100 anys, no? En el món professional tenim els nostres propis diners, podem tenir la vida que volem, si més no, Occident. Però el món continua sent controlat pels homes. Lideren totes les principals empreses, tots els sectors, també en el món de la política, són qui decideix sobre el futur per a tots. Per tant, les dones encara no es troben en aquestes posicions de poder, que és on realment han de ser, per poder determinar també quina forma cobrarà el món. I això ha de canviar. I pel que fa al futur, les dones és important que participin, que s'impliquin en l'actualitat tecnològica, tot el que està passant en la robòtica o la intel·ligència artificial, i no és el cas. Els robots sexuals poden semblar una ximpleria. A les dones no els interessa tenir robots sexuals en general. Però també són un exemple preocupant del que alguns homes sí que desitgen per a les dones, aparentment. Perquè els robots sexuals sempre són més joves, més guapes, no es queixen, no et porten mai la contrària, no tenen una opinió pròpia, sempre et diuen que sí a tot. Estan preparades per tenir sexe quan vulguin. I quan compres un robot, doncs aquí s'acaba la teva inversió. És a dir, els homes sempre es queixen, no?, que les dones costen diners, perquè les has de convidar al restaurant, has de parlar amb elles, no? Potser els has de comprar una bossa de mà. Amb el tema dels robots sexuals, doncs pagues una vegada i s'ha acabat.
La majoria de robots sexuals, avui ja en l'actualitat, els estan fabricant homes joves amb uns paràmetres que s'acosten molt als de la pornografia i on el plaer de l'home és el centre. Les feministes tenim la sensació que les noves generacions no es podran escapar d'aquesta idea del sexe, on la dona queda anul·lada. Tu com ho veus? Sembla que les dones també ens hem empassat una mica aquest relat majoritari, podríem dir.
Quan les feministes diuen la pornografia sempre es basa en el plaer dels homes. I això és el que estan veient els nois més joves. És a dir, que quan les feministes diuen la pornografia no és tan bona, el que estem dient no és que vagi en contra del sexe, sinó que no està pensada per a les dones.
Està clar que la ciència encara està en mans d'homes. Aquesta és la causa d'aquesta misoginia imperant? Estem dibuixant un futur esperançador per a les noves generacions?
Això és molt veritat, sí, és cert. Si tinguéssim un món més igualitari, doncs els homes entendrien com es pot donar plaer a les seves companyes i entendrien que és important. Però no s'entén, no es creu que sigui una cosa important. Continua sent la mateixa idea que tenia Freud fa 100 anys, no? Freud fa 100 anys ja va dir que el sexe real per a les dones es basa en la penetració, sempre. Però això era perquè Freud no suportava la idea que les dones es masturbessin. No li agradava gens el clítoris, però gens. El clítoris és l'únic òrgan, en qualsevol cos, d'home o de dona, que està pensat estrictament per al plaer. I em sembla que això, els homes tenen molta por i fan com si no existís. Però tu imagina't un acte sexual en què la dona no fes cas del penis de l'home, en absolut. Doncs això és el que passa. Senzillament, els homes ignoren que tenen clítoris. No saben ni on és ni què fer-ne. I sovint les dones o són molt ignorants o tenen massa por per poder reflexionar sobre el seu propi plaer.
La gent se sent sola i, en general, té problemes de relació. Però això està clar que no ho podem deixar tot en mans de les màquines. Tot i així, el capitalisme ho fagocita tot i veurem robots que faran coses que no podem ni imaginar.
Jo crec que el capitalisme fa que desitgem coses que realment no volem. Perquè el capitalisme es basa en vendre coses. Per tant, he de convèncer-te que realment això ho vols. Tant si parlem d'un producte com d'un estil de vida. Per tant, he de convèncer-te que realment el que tens a la vida no et satisfà, que no en tens prou amb les coses que tens, perquè si no, no et gastaràs diners per comprar una cosa nova. I a mi això no em funciona, no? Jo sóc el capitalista i he de fer que passis gana, que sempre et sentis insatisfet. I és per això que el planeta es troba en aquesta situació tan complicada. Perquè tot es basa en el creixement econòmic, és a dir, gastar més. I potser aquesta no és la resposta, ara per ara. Els nostres avis no tenien gaire cosa. No, ni gaires mobles, ni gaire roba. Però eren gent infeliç? En general, no. No. És a dir, la gent no se sent més feliç per tenir més coses. Ni perquè contínuament se senten insatisfets. El capitalisme no ha fet que la gent sigui feliç.
A part d'aquest futur on els robots sexuals tindran tanta presència, a la teva novel·la Frankenstein també dibuixes un bri d'esperança, una relació d'amor gay entre dos homes, un dels quals és trans. L'amor serà l'únic que ens salvarà en aquest futur?
Oh, I don't think love will save.
Crec que l'amor no ens salvarà, no? Jo crec en l'amor. Però fins ara, en la història de la humanitat, l'amor no ha estat prou, no. I els Beatles s'equivocaven, perquè necessites molt més que amor. Necessites, doncs, una bona sanitat i un bon habitatge, una feina digna, tenir un sostre, un plat a taula. I per molt que jo t'estimi o tu m'estimis a mi, si el món en què vivim és horrible, al nostre amor li costarà sobreviure. L'amor, com qualsevol altra cosa bona a la vida, necessita una mica de temps, una mica d'espai, un bon entorn i una bona comprensió entre les persones. I ara mateix, la situació actual al món, doncs no tenim gaire temps, no tenim un bon entorn i a la gent li costa tirar endavant i és per això que l'amor també pateix.
Tens tota la raó, Janet. Tot i així, a Frankenstein deixes anar un missatge bonic. En aquest futur potser som més respectuosos amb les diferents formes d'estimar. L'amor binari tal com l'hem conegut no serà el protagonista. Aquesta és l'autèntica revolució?
Sí, tant. És tota una revolució. Va començar amb la revolució sexual a finals dels anys 60 i després el feminisme als anys 70, que van ser les primeres que es van començar a plantejar realment en què consistia l'amor. I per tant, l'amor ja no és una dona que senzillament ofereix plaer a l'home, sinó que l'amor té moltes altres formes. Per exemple, la revolució dels gais, de tota la comunitat LGBTQT, doncs ha explicat un missatge a la societat en general i ha dit, no, l'amor són moltes coses, cobra moltes formes, i és important que eixamplem les nostres idees sobre l'amor, no que les escurcem encara més. No suporto la manera en què la dreta sempre intenta explicar que l'amor és la relació entre un home i una dona en una família tradicional i res més. Hem d'anar molt en compte en aquest sentit, que no permetem a la dreta que ens torni a arraconar. L'amor són moltes coses. I l'amor, en el futur, també serà, doncs, la relació entre els humans i els no humans. Perquè segurament també hi haurà un element amorós en aquesta relació. Qui sap, potser les màquines s'acaben enamorant entre elles.
També hi ha una altra reivindicació política en la teva novel·la. És la relació de la parella protagonista, el Rai i el Víctor. Ningú ens ha de dir com estimar i de quina manera, oi?
Sí, perquè això ha generat molta tristesa entre els humans. La gent, doncs, tenia aquesta sensació que estimava algú que no havien d'estimar o que desitjaven algú que no havien de desitjar. Una cosa que hauríem d'analitzar actualment, perquè hi ha molta gent que ja no és religiosa, és en què consisteix aquesta família nuclear. És a dir, és a partir de la religió que tenim aquesta idea que un home s'ha de casar amb una dona, i tot es basa en els drets de la propietat, no? Que no s'han de divorciar mai, no han de fragmentar mai la família. Insisteixo, sovint la contracultura homosexual és la que ens ha mostrat maneres molt diferents de viure en aquesta societat. Potser tens més d'una amant a la vida o més d'una parella, però igualment, doncs, tens una relació central, estable, basada en el respecte. Per tant, si fóssim valents, segurament analitzaríem la família i pensaríem, potser hi ha una manera millor d'educar els nens. Però això fa molta por.
Encara que estem en el terreny dels afectes, no podem deixar de banda la política. Tu ara a Anglaterra estàs vivint en car pròpia el que significa el Brexit. El futur encara es presenta menys solidari.
Sí, la dreta sempre fa servir la por. La dreta aprofita, per exemple, la immigració per poder, doncs, desviar l'atenció de qualsevol altre problema. El gran problema és l'estat en què vivim en aquest planeta. I és important treballar entre tots. El gran problema és que els rics no paguen els seus impostos. I és per això que després els serveis públics, doncs, se n'estan veient afectats, no perquè els immigrants els facin servir, sinó perquè tenen un mal finançament. Per tant, s'ha d'obtenir aquests diners. I els serveis públics s'han de beneficiar. I no culpar sempre els immigrants de tot això perquè puguin utilitzar-los. Per tant, la dreta sempre divideix. Quan jo et veig com el meu enemic, no veurem realment qui és l'enemic de veritat.
Moltes gràcies i, escolta, que arribin ja els robots i se'ns cruspeixin.
Les dones i els dies. A Catalunya Ràdio.